Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, amables oyentes de las mañanas de La Buena Radio. Una vez más estamos aquí en esta fiesta maravillosa que manejamos cada día de lunes a viernes y con unos invitados muy especiales. Hoy tenemos un programa espectacular, diferente, pero es importante para todos los jóvenes, sobre todo que nos escuchan cada día a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a esta entrevista importante por parte de nuestras compañeras Valeria y Valentina, que está con un grupo de jóvenes que han sido premiados por la Agenda Latinoamericana. Son un movimiento medioambiental juvenil de Girona y por esa razón estamos hablando de gente muy, pero muy joven que realmente se está comprometiendo con el medio ambiente. Por esta razón, en el día de hoy, nuestras compañeras Valentina y Valeria estarán con ellos en esta entrevista muy especial. Valentina, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Bien? Muy bien, Valeria. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados, así es que ustedes tienen la palabra.
Entonces, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el honor de hacer una entrevista a Fridays for Future Girona. Moltes gràcies i ens plau moltíssim estar aquí amb vosaltres.
Recordem que Fridays for the Future és un moviment mundial organitzat dirigit per joves que van començar l'any 2018 després de que Greta Thunberg es concentressin davant el Parlament suec tots els dies escolars durant 3 setmanes per protestar contra la crisi climàtica.
Primerament us els presentarem. Qui sou?
Hola, molt bona tarda. Soc en Nil Vinardell i jo soc membre de Fridays for Future des de l'any 2020.
Jo soc la Hlam i soc membre del col·lectiu des del 2019.
Sou mereixedors d'un premi molt important recentment, però que després endavant en parlarem. Comencem amb les preguntes i la primera és: què és el que va fer que s'iniciés aquest projecte aquí a Girona?
Fridays for Future Girona es va crear a finals del 2017, principis del 2018, a partir del gran boom mundial que va haver-hi a partir de la gran repercussió de Greta Thunberg. I el moviment de Girona es va organitzar a partir d'un grup d'estudiants de la Universitat de Girona, més concretament dintre l'àmbit de Ciències Mediambientals, els quals van decidir tirar endavant aquest moviment perquè creien que era molt important. I per recalcar, Fridays for Future Girona va ser el primer moviment de Fridays que es va crear dintre la península d'Espanya.
Per tant, és un moviment interessant, no? Té protagonisme aquí. Els joves són els principals líders i potenciadors d'aquest moviment. Per què creieu que és així?
Primer perquè la Greta Thunberg, quan ho va començar, com ja sap, saltava les classes. I això recalcava com que els joves no tindrem un futur, no importa la nostra vida acadèmica si al final tampoc tenim un futur. I aquesta espècie de missatge jo entenc que es va com estendre. Llavors, també es nota bastant com que nosaltres, els joves, hem crescut aprenent dins de les escoles sobre el tema medi ambient, perquè fins i tot en els nostres llibres de ciències mediambientals i tal sempre es parlava d'aquest tipus de problemàtica, doncs nosaltres ja hem crescut fins i tot amb la regla de les 3 R's. Ja tenim idea sobre el que és el canvi climàtic, però realment encara hi ha gent que no entén que és una crisi, de veritat, una crisi que afecta actualment. I gràcies al boom de la Greta i altres col·lectius que van començar més o menys entre els mateixos anys i la insistència de tota aquesta gent, doncs poc a poc es va anar sumant més persones. I també, sobretot, les noves generacions que saben que aquest problema el tenen actualment a les seves vides i el tindran dins d'uns quants anys i les futures generacions, això els impacta encara més. I fa que els joves siguin els que portin endavant aquests moviments, aquestes iniciatives. Però això no significa que hi hagi no hi hagi també iniciativa entre altres generacions, perquè al final tothom s'ha de comprometre amb un problema que tothom passem i passarem.
Quina creieu que és la millor manera de poder superar la manca d'interès pel que fa al medi ambient?
Hi ha una manera bastant bona de fer que la gent vegi els problemes i són les xarxes socials. Per exemple, com es diu?
Instagram, vols dir, o Facebook?
Bueno, vull dir, amb altres problemes socials, a la nostra època ara, per exemple, amb el que va passar a Colòmbia, el que està passant a Palestina, els incendis forestals de l'Amazones, totes aquestes coses s'han fet veure gràcies a les xarxes socials. La gent tarda molt en adonar-se de les coses si no les troba directament en el seu mòbil. Com és una cosa que estem revisant cada dia, doncs ens podem com mantenir més informats. Per això és com una època que podem aprofitar molt bé aquesta eina per donar més visibilitat a una problemàtica com aquesta. Llavors, jo crec que aquesta és una de les millors formes de fer veure el nostre conflicte amb el planeta i, sobretot, la manca d'interès. O sigui, jo crec que, com dir-ho, la consciència en si no acaba d'estar ben activada, o sigui, la gent està molt poc informada i això és el problema. Si no estàs informat i no entens que realment existeix aquest problema aquí, llavors no et podràs moure, no tindràs la voluntat o bàsicament ho ignoraràs. I és això, la ignorància que hi ha ara mateix inhabilita bastant l'acció i tot el procés que necessitem per canviar les coses.
Clar, i també també inhabilita, no, la possibilitat que altres persones tinguin la capacitat de poder adonar-se del que està passant, les persones que no tenen aquesta facilitat, no? Tu deies a les xarxes socials,
sí,
que poden veure tot el que està passant, però hi ha gent que no té...
Exacte, per exemple, la bretxa digital, que no...
Sí, sí.
Això és molt important, perquè el tema canvi climàtic no s'ensenya gaire com es diu, als medis de comunicació com els televisius, però sí que es nota molt a les xarxes socials, perquè a més és com una forma més personal on la gent, qualsevol, pot penjar el que vulgui i això no està tan controlat com és una cosa professional com és la televisió. Llavors allà pots veure de tot. Però és el que et dic, si una persona no té accés a aquest tipus d'eines, li costa més adonar-se'n. És com tenir una espècie d'accés a la cultura.
Exacte. És important, no?
Exacte.
O sigui, és a dir, que les xarxes socials podrien ajudar a superar aquesta manca d'interès, però també hi hauria una inestabilitat, no?, del coneixement, ja que no sap ben bé d'on es pot agafar, no?
Bueno, és veritat que també això de la inestabilitat és com les fake news, no?, una mica.
Sí.
Si no se sap algú informar bé d'on treure la informació, de quines pàgines fiar-se, això a vegades té un paper molt important. I també volia dir que no només són les xarxes socials, sinó que l'activisme, per exemple, també té un altre paper molt important. Durant la pandèmia, el nostre problema és que com no hi havia tant activisme de carrer, llavors no hi havia visibilitats de forma més personal, més física. O sigui, estan molt bé les xarxes socials, però si no tenim si no fem un moviment físic, accions més visuals, més personals o més directes, la gent no sap realment si algú s'està movent per canviar les coses.
Exacte. I creieu que s'hauria de potenciar l'educació ambiental als centres educatius?
Nosaltres creiem que totalment, perquè, com molt bé ha dit la meva companya, hi ha molta desinformació en el sector mediambiental, per dir-ho així, i no només en un sentit de per què s'està causant el canvi climàtic, perquè hi ha tantes emissions o qualsevol altra raó, sinó també hi ha molta desinformació en el sentit de com podríem parar-ho, com podríem tirar endavant davant aquest gran problema que ens trobem. I clar, el problema que jo veig dintre el sector educatiu és que molts cops no ens adonem dels problemes fins que els tenim, fins que comencem a veure les conseqüències, saps, d'ells? I clar, és el que nosaltres defensem des de ja fa molt de temps, que s'ha de fer un canvi abans del 2030, perquè si arribem al 2030 i no s'han fet ningun tipus de canvis, després el canvi climàtic ja serà imminent. O sigui, no es podrà tirar enrere de ninguna forma, i això el que causa és que la nostra espècie i totes les altres amb les que convivim estaran condemnades.
Clar, però també s'ha de dir que en els centres, de quina manera exactament farem veure aquest conflicte, aquest problema? Podem fer, jo què sé, per exemple, tallers d'hort, reciclatge, qualsevol tipus d'iniciativa, però al final és com una petita formació que dones a civils, a persones d'una manera potser individual. El problema d'això és que nosaltres necessitem moure'ns de forma col·lectiva, perquè el problema de la crisi climàtica està sobretot a nivell industrial. Jo no puc controlar les emissions de CO2 emeses per una refineria o les lleis per al canvi climàtic. Tot això ho regula un govern i nosaltres, com a ciutadans, hem de reclamar quines lleis volem per regular, per canviar l'estructura de la societat perquè s'adapti millor a les necessitats del planeta. I això crec que és una cosa que sí, potser seria important per explicar als centres, per donar més consciència i sobretot juga un paper important perquè com a col·lectiu nosaltres ens podem moure per pressionar els governs perquè aquests puguin canviar les coses que necessitem nosaltres.
Exacte, i és com el que dèieu de l'educació, no? És el que estem parlant, sobretot aprofitar, com fer una formació sobre, conscienciar sobre aquests temes com si fos una matèria, com si fos català, castellà.
Exacte.
O matemàtiques als centres educatius.
Sí. Exacte.
Vale, molt bé, sí. I llavors, heu pensat d'implantar, parlant amb l'educació, activitats pels nens i nenes a les escoles que estiguin relacionades amb els espais naturals? És més o menys el que hem estat.
De fet, abans del Covid, vam organitzar-nos entre alguns estudiants de diferents instituts i vam fer-nos grups petits, que al final el projecte no va arribar enlloc, però vam intentar fer diferents grups d'activistes de Fridays for Future a cada institut d'aquí a Girona, per exemple, organitzar xerrades, fer activitats en els instituts. En el meu institut, per exemple, el Carles Rahola, va haver-hi una època on es va intentar fer com una espècie de delegats verds. Aquests delegats verds volien, no sé, encarregar-se de reciclar, no sé, de coses així, saps? El projecte, ja et dic, no va arribar enlloc, però va haver-hi la iniciativa d'intentar implementar activitats per conscienciar, per fer coses a les escoles i als instituts.
Però clar, aquesta iniciativa ha de continuar, no?
Exacte.
Llavors no serviria de gaire,
sí.
Si es comença una cosa i després no s'acaba.
Exacte,
no?
Però és el que et dic. Va començar just abans del Covid i el Covid ens ha parat molt en aquests temes. Ens ha inhabilitat molt, sobretot a nivell d'activisme de carrer i a les escoles, per tanta normativa que hi ha, a vegades no tens tanta llibertat per intentar fer aquest tipus d'activitats.
I també també s'hauria de tenir en compte que a part de les diferents activitats com podrien ser xerrades, actes i també qualsevol tipus d'aquestes activitats, també el que s'intentaria fer seria activitats més enfocades en un sentit pràctic, com amb el que hem dit a la pregunta anterior, com podrien ser anar a visitar diferents hortes per anar a veure la forma amb la qual es cultiven els diferents aliments,
sí.
També la forma de compostatge, la forma de no crear tants residus, la forma d'anar a fer un viatge a la natura per descobrir nova biodiversitat.
Neteja d'espais públics, coses així. De fet, volíem organitzar una espècie d'excursió, que també va ser un projecte que es va quedar en res. Volíem juntar-nos amb altres instituts i crear una excursió on seria com tot un dia ple d'activitats, com una gincama centrada en el medi ambient. No sé, pintar pancartes, netejar llocs com algun bosc o les riberes dels rius, no sé, coses així. O sigui, ara mateix no et puc donar de forma molt concreta quines eren les idees, però més o menys les coses anaven per aquí.
Sí. Clar, jo sé que en els nostres instituts dues hi ha un, com, al igual que hi ha delegats, també es fa fem mensualment, fem una neteja, però aquesta neteja és arreu de tot l'institut, hem de buscar plàstics que estiguin pels boscos, que hi ha els boscos de la Coma perquè hi ha un bosc allà. I jo penso que això ho hauríem de fer més sovint, no només un cop al mes, perquè dir, bueno, i fins i tot hi ha companys que no tenen les ganes. Jo crec que és això, que hem estat dient, falta d'educació per aquests temes i també perquè realment els joves d'avui en dia molts ni ens interessa i pel que dèiem de la comunicació, de les xarxes.
Però és que això que diem, o sigui, encara és que són activitats molt interessants, al final és com quan algú et ve fer una xerrada sobre el bullying o sobre les drogues a classe. Realment, al final passa una hora i ja ningú se'n recorda. Són activitats que es queden a l'institut, però fora ja ningú li fa cas, no li dedica temps. No és una cosa a la qual hi puguin aportar una cosa, o sigui, s'hi puguin ficar fora de l'institut. I aquí hi hauria d'haver-hi més insistència, saps? S'hauria d'ensenyar d'una manera on la gent pugui interessar-se més, pugui veure que no és una cosa que no l'afectarà, que pugui fins i tot fer-ho de manera que gaudeixi o pensar-hi d'una manera més personal, no sé, d'una manera que realment pugui aprofitar, saps?
I a part d'això, jo també trobo molt bé, de part del vostre institut, com a mínim fer aquest tipus d'activitats, perquè hi ha molts instituts que directament és que no tiren endavant ningú tipus d'activitat relacionada amb el medi ambient, cosa que després o sigui, crea molta ineptitud, per dir-ho així, dintre els seus estudiants i dintre les formes de poder ajudar la pròpia naturalesa o el seu propi ecosistema.
I també és allò de que sempre s'ha dit, no? Que hi ha gent que fins que no li afecta a ella mateixa no es mouen i a nosaltres els humans desafortunadament són així. No som si ens afecta alguna cosa directament, fem el possible per canviar-ho. Però llavors, si ens afecta indirectament, i és, ara, per exemple, el canvi climàtic, doncs no hi prestem molt de cas, no hi estem molt atents. I això s'hauria de...
És que aquí és on el canvi climàtic està com pitjor vist. Per exemple, si veus la llista de problemes més preocupants per a la gent, són sobretot coses que ja els afecten de forma directa, com és la feina, les seves preocupacions per arribar a fi de mes, quin serà el nou president, després moviments socials però que porten ja molt més temps tinguin visibilitat, com és el feminisme. Al final, el tema mediambiental es queda molt enrere i la gent no el veu com una preocupació massa gran perquè el veu com massa distant, com una cosa que serà catastròfica però després de molts anys, que potser no l'afecta ara. Llavors ho deixen per més endavant. I això ara mateix és bastant difícil de fer veure perquè, o sigui, la gent ja està patint l'emergència climàtica i els seus efectes. Per exemple, la onada de calor que hi ha ara, els incendis, les inundacions, totes aquestes coses que estan passant, que surten a la televisió i només semblen una cosa que passarà, doncs realment no recalquen que és per al fet de l'emergència climàtica. I això jo crec que és bastant problemàtic, perquè la gent, o sigui, fins i tot la televisió no està alertant que ja estan visquent els efectes del canvi climàtic. I llavors la gent, per exemple, a nivell polític, estan intentant implementar noves lleis, crear un pla per al 2030, perquè han de reduir i ara estan anant contra el llotge, saps? Però clar, és això, tenen una data que sembla bastant llunyana i al final la gent s'ho acaba deixant per més endavant.
També s'hauria de tenir en compte que, o sigui, com molt bé dir la meva companya, els efectes més catastròfics del canvi climàtic es veuran dintre d'aquí uns quants anys, com per exemple a partir del gran augment de com per exemple les temperatures, a partir de la possible parada termolina, que són unes corrents d'aigua que regulen la temperatura dintre de la Terra, entre moltes altres coses. Però també s'ha de tenir en compte que, o sigui, actualment el canvi climàtic també es veu, perquè com per exemple hi ha molta biodiversitat que està morint per culpa de l'augment de temperatures cada any, i això, vulguis o no, el que està creant és una gran poca diversitat, la qual causa després que tinguem molts menys materials i que després sigui...
Falta de recursos.
I que després sigui una cosa encara més catastròfica.
Estem sent egoistes, no? D'aquesta manera. En el sentit que no hi prestem molta atenció. Seria com resum, no?
Més que això és el fet de ser inconscient i no haver-se informat sobre l'arrel del problema. O sigui, no acaben d'entendre on s'origina tot aquest caos que està passant ara mateix.
Segons la vostra opinió, què fa sigui sostenible?
Jo crec que una comunitat hauria de ser sostenible sempre i quan es tinguin en compte tots els recursos que tenen i com tots els recursos que poden necessitar en un futur. En el sentit de com, per exemple, ara actualment es veu com amb els combustibles fòssils, com podrien ser el petroli, entre molts altres, els humans els estem utilitzant sense tenir en compte que, bueno, tinguent en compte, però amb molta menys freqüència, que d'aquí a uns quants anys això s'acabarà i que aquestes, i que les emissions que deixen anar aquests productes al cap i a la fi ens acabaran perjudicant. De forma que jo crec que el que s'ha de tenir més en compte són els materials que tenim i com autorregular-ho per no acabar-los mai i sempre intentar buscar noves expectatives per crear un millor futur.
I creieu que aquestes noves expectatives, com tu has dit, seria potser, en comptes d'utilitzar els cotxes amb petroli, per exemple, doncs fer cotxes elèctrics, que és el que s'ha posat ara molt de moda. Què en penseu?
A veure, el cotxe elèctric, al final, l'única cosa que estàs canviant és el combustible, que està molt bé, ja tenim un problema menys. Però després, les noves tecnologies, els cotxes, els avions, tot això també utilitza una gran quantitat de recursos que a més estan com quasi en perill d'extinció, com els minerals, com és el cobalt i tots aquests. El problema de la tecnologia ja s'està com intentant renovar, intentant buscar altres vies, i una de les recomanacions on més s'insisteix a nivell de com activisme i tal, és, per exemple, a les ciutats tenir més espai per les bicicletes, per al transport públic. Així no hi haurà un accés, una massivitat de cotxes, de vehicles d'ús per una persona, per exemple. I això redueix també molt el consum d'aquest tipus de materials. I
també tirar molt més endavant les energies renovables que no pas les energies no renovables en aquest sentit. Com podrien ser l'energia solar, l'energia eòlica, i també tenir en compte que, vull dir, dintre de les no renovables sempre es poden trobar alternatives, com molt bé ha dit la meva companya o tu mateixa, els cotxes elèctrics o els cotxes que en comptes d'anar en combustible van en biocombustible, que és un combustible que contamina una mica menys en aquest sentit, entre moltes altres coses.
Algunes vegades quan algú pensa en una comunitat sostenible és com aquesta espècie d'imatge utòpica on la tecnologia ho domina tot, no? Però jo crec que és molt important tenir en compte la biodiversitat. El fet de no apartar la imatge de la natura en si, com són els boscos i altres tipus d'ecosistemes, sinó també unificar-los amb les pròpies ciutats i la humanitat en general. Perquè al final és com les ciutats s'han aïllat bastant, no? De tota la natura verda. I és un problema perquè això afecta molt a nivell d'ecosistemes. I quantes més construccions vols i més espai per les persones, menys espai tenen els ecosistemes. I això crea una cadena, una reacció de més inestabilitat en el planeta. I una de les maneres, jo crec, que de tenir una comunitat més sostenible també és intentar implementar això d'unificar els espais públics amb el bioma que hi hauria, per exemple tenir més arbres, més horts urbans, coses a més on puguin, per exemple, salvar les abelles o tenir més espais per als animals i aquests petits ecosistemes que més fins i tot ens poden beneficiar a nosaltres, saps?
Com, ara que has dit de les abelles, com per exemple desfer-se dels pesticides, no? Per exemple, seria... Sí, és a dir, no utilitzar aquests productes que ens perjudiquin els animals com les abelles, per exemple, o els altres.
O tenir espais únicament per a aquest tipus d'espècies, saps? Perquè al final, quan desequilibres un ecosistema, la pròpia cadena tròfica pot crear que alguns individus invasors surtin d'aquest lloc i fins i tot s'implementin en el nostre ecosistema, saps, com a les ciutats, com ha passat en el cas del Covid. Per exemple, a l'Amazones, va passar fa molt temps, quan va començar la deforestació, això trenca la cadena tròfica, trenca l'ecosistema i crea una balança desequilibrada de quines espècies hi ha més. Amb això el que va passar és que, per exemple, es va propagar més la malària l'increment de mosquits i, per exemple, amb el Covid ara passat, que és un tipus de virus de malaltia zootònica, que és un tipus de virus que es passa d'entre animals a animals. Clar, tu, si trenques un ecosistema, el que passa és que els animals surten d'aquest ecosistema o se'l passen entre altres que no hauria, hi ha menys barreres, i això el que passa és que al final tots aquests perills fins i tot ens arriben a nosaltres, quan el que passava amb els ecosistemes és que ens ajudaven, ens protegien de coses que nosaltres no podem tenir control si surten d'allà.
I també, tornant a la idea dels pesticides que has dit tu, dintre del tema de les abelles, també s'ha de tenir en compte que, o sigui, els pesticides s'han creat per alguna raó. I vull dir, la cosa seria no utilitzar-los en excés.
O perquè... utilitzar uns que potser no facin tant de mal al bioma.
Perquè també s'ha de tenir en compte que potser els pesticides s'utilitzen per alguna raó, com podria ser, en plan, clar, la creació de productes més bons, però també el sobreexcés d'això pot crear moltes, moltes coses negatives, com podrien ser la pèrdua d'abelles o la, en plan, que els sols es tornin més febles, entre moltes altres coses.
Sí, hauria d'haver un equilibri, no?
Sí, exacte. O sigui, això és la paraula sostenibilitat. Crear una espècie de sistema equitatiu entre tots. I el que necessitem no és només equitativitat humana, sinó també entre espècies.